podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
El moment del llevat dins la pasta, el nostre equador de la setmana de camins, un espai, recordem, que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en una realitat que ens toca a tots, la del món del treball. I moment de saludar el redactor del Setmanari Catalunya Cristiana, Joan Andreu Parra, que ens ajuda a portar endavant aquest espai del llevat dins la pasta. Joan Andreu, bona vesprada.
Bona vesprada, company.
Gràcies. Benvingut de nou al Camins. A veure, ajuda'ns, Joan Andreu, a endinsar-nos en el tema d'avui. Què ens expliques?
Doncs mireu, Rafa i oients, recordarem el papa francès que ens parla de les tres T's per viure amb dignitat. Ell parla de tierra, techo i trabajo. Uh-huh. Doncs avui volem parlar, al llevat dins la pasta, del techo, del sostre. Aquest dret consagrat a la Constitució, però que està lluny d'estar garantit. Al contrari, són cada cop més les persones que són expulsades de les seves ciutats, dels seus barris, per no poder pagar unes quotes hipotecàries o de lloguer que estan pels núvols.
I tant.
En un context, per la crisi econòmica, que torna a ser d'inflació combinat amb tipus d'interès creixents. Uh-huh. El dret a l'habitatge és un dret controvertit i en disputa. A les notícies veiem que unes vegades es posa l'accent en els llogaters, altres en els grans tenidors, en els que es veuen obligats a ocupar, en les màfies. Avui hem volgut convidar al nostre programa un activista per aquest dret, amb un llarg recorregut fet i que ens donarà la seva opinió. El Pere Asensio Cuadrado és del barri del Raval de Barcelona. L'hem vist fer front a desnonaments amb una imatge de desprotecció total, amb el seu bastó o el seu caminador, les seves operacions de cor i els seus més de 70 anys.
Déu-n'hi-do, doncs molt de mèrit i ja el podem saludar. El tenim a l'altre costat del fil telefònic, Pere Asensio Cuadrado. Bona vesprada.
Bona nit.
Bona nit. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí al Camins, al llevat dins la pasta, Ràdio Estel. Pere, anem amb la primera pregunta, a veure què ens vas explicant. Què et porta tu a implicar-te en aquesta lluita pel dret de l'habitatge? Pere?
Sí, digues.
Sí, no, et preguntava què et porta tu, què et mou a implicar-te tantíssim en aquesta lluita pel dret de l'habitatge?
Bueno, jo no porto una cosa que sigui d'ara, sinó que porto una cosa que va amb mi fa més de 50 anys.
Uh-huh. Per tant, tota la vida amb aquesta inquietud, no, Pere?
Desonament, sí.
Molt bé. I tu veus que, evidentment, és una causa que val la pena, per la qual val la pena posar-se en marxa i lluitar, no? Perquè l'habitatge sigui digne, sigui just i estigui una mica a l'abast de tothom.
Home, clar, a veure, això és un problema ja que no s'arrastra des d'ara, sinó s'arrastra des de fa molts anys. Sempre l'especulació sempre ha sigut el pan de cada dia i sempre s'han edificat habitatges però que mai han sigut per la gent que lo necessitin.
Uh-huh.
Sempre ha sigut per gent privilegiada i per gent que sempre estaven en el candelero o eren amics dels polítics.
Pere, en aquests anys que portes amb aquesta lluita, com diries, si per exemple ens fixem en aquests últims 20 anys, com diries que ha anat aquest dret a l'habitatge? Estem millor o pitjor avui que fa, per exemple, mirant 20 anys enrere?
Pitjor.
Pitjor. I quines són les raons, Pere?
A veure, les raons són molt, molt conseqüents. A veure, les raons, miris com ho miris, abans era més difícil que te desassiessin i que fossi el jutge el que te desassiessin. Abans era més fàcil entrar a les braves i desassiar-te que no passa avui. Avui entren a la brava, però és que a més tens el jutge que també està sempre al costat del poderós.
Per tant, aquí molta injustícia des de molts àmbits de la societat i de l'estat de dret. Pere, des de la teva experiència, tu també diries que en altres països, com ara França, Portugal, Alemanya, Itàlia, es donen situacions similars a les que vivim a Catalunya i a Espanya?
A veure, jo penso que també es dona, no?, però d'un altre costat.
A veure, sempre
l'estat, n'hi ha un estat que es diu un estat social, cosa que aquí no funciona l'estat social. A veure, tu sempre en França, Alemanya o el que sigui, tenies dret a un habitatge de lloguer, i quan acabaves el lloguer, tu entregaves l'habitatge i ja està, i passava a les famílies o passava a quin fossi, però mai es perdia. Cosa que aquí, l'estat de benestar no funciona.
No funciona.
Aquí l'estat de benestar no funciona. Mai ha funcionat.
O sigui, és més una idea, una quimera, una idea que ens venen, no? L'estat del benestar, però portat a la pràctica no és una cosa que veritablement sigui una cosa que reporti un benestar, sinó més bé una angústia, gairebé podríem dir, no, Pere? Oh,
clar, és dir, mentre en Europa, l'Europa aquesta de l'Europa social funciona d'una forma, aquí l'Europa social funciona d'una altra forma. És dir, a veure, l'Europa social no funciona aquí, mai ha funcionat. És dir, l'Europa social en França, Alemanya, on sigui, no funciona, però aquí en Espanya no funciona l'Europa social. Per això que l'estat de benestar aquí no es dona. No estem en Suïssa, ni estem en França, ni estem en Bèlgica, ni...
No.
No, estem en un país subdesarrollat. Encara que diguin que és un país desarrollat, no, això és un país subdesarrollat. La gent no té dret a un habitatge, i té dret a un habitatge de lloguer, i té dret... No. A veure, és una quimera. Això de que és un estat de dret és una quimera.
Pere, anem a entrar una mica en el detall, perquè des de moltes plataformes pel dret a l'habitatge esteu doncs, denunciant que l'habitatge s'està convertint en un bé de luxe. Aquí quins factors creus que juguen i que estan fent això, doncs que l'habitatge sigui aquest bé de luxe? Hi ha fons d'inversió que estan especulant, abans parlaves, els grans tenidors, hi ha molt d'habitatge buit, on posaries tu l'accent?
A veure, jo posaria l'accent en dues qüestions. Una, en el treballador que té un sou, que treballa i té dret a un habitatge. Una altra, en el treballador que no treballa i no té, i té dret a un habitatge també. I una altra, en el treballador que treballa i treballa a temps parcials i té dret a un habitatge també. Llavors fa una divisió de gent, i llavors quan divides, venceràs. I llavors estem en un país que divideix i vencen sempre els mateixos.
Uh-huh. Pere, parlem de lleis, si et sembla bé, durant un segon, perquè hem vist que el moviment per l'habitatge, al qual tu pertanys, ja acumula més de 400.000 euros en multes durant els darrers anys per aturar desnonaments. Aquí s'està protegint, perquè tu parlaves abans que els mateixos jutges, de vegades, no us refieu d'ells, de les ordres de desnonament. A favor de qui estan, per exemple, els poders?
A veure, a favor del de sempre. A veure, a mi quan me posen una multa, me posen una multa de 3.000 euros.
Sí.
I sort que sóc un home públic, me rebaixa la multa de 3.000 euros. Perquè sóc un home públic i, clar, i és difícil que un home públic li posin una multa de 3.000 euros. A mi me l'han posat. Uh-huh. Vull dir-te que, com és un home públic, pues me van rebaixar. Però t'asseguro que aquí les multes estan a son del dia,
Ja veig. Sort que en aquest cas amb tu reculen una mica, Pere, perquè si no, imagina't. Escolta, però i això per què passa? Tu tens una idea? Com és que us trobeu amb aquestes situacions doncs, tan sorprenents o tan injustes?
Home, clar que són injustes. A veure, són injustes perquè és una forma de posar el pas a la roda perquè la gent no protesti, clar, i perquè la gent no tingui per què protestar. Uh-huh. Llavors posen pas a la roda perquè tu no protestis i te posen les multes.
Pere, una frase que reitera és de que a casa nostra, al nostre país, falta habitatge públic. Però, bueno, això ho hem sentit moltes vegades i sí, de diferents veus, però veiem que no s'acaba posant fil a l'agulla. Tenim una xifra irrisòria d'habitatge públic a casa nostra. Quina és la raó que no es construeixi habitatge públic, que no hi hagi habitatge públic a disposició?
Home, jo prefereixo dir que no és que no estigui fet habitatge públic. Habitatge públic que tenim. Mira, tu vas al passeig de la Zona Franca i tu veuràs allà més de 20.000 vivendes per construir. I n'hi ha més de 4.000 vivendes ara que estan per ocupar. Llavors, clar, si no les ocupen és perquè no, la mateixa societat i la mateixa administració no deixen que l'ocupin. I si l'ocupen, l'ocuparan a les tiempos o quan les doni la gana a les mateixes institucions.
Ja.
Però n'hi ha, d'habitatges acabats n'hi ha, Passeu per la Zona Franca, ja veuràs la quantitat d'habitatges que estan construïdes i que només que és necessari dir, bueno, pues fent un sorteo i per que li toqui. No, però és que de veritat és que no funciona així. No funciona així, allà estan construïdes i estan buides,
Pere, ja per anar acabant, parlem, si et sembla, un moment més concretament del teu barri, del Raval, perquè allà teniu un problema gros amb els narcopisos. Com us esteu organitzant els i les veïnes davant dels narcotraficants i d'aquesta problemàtica dels narcopisos? Què esteu fent?
Bueno, nosaltres tenim el sindicat d'habitatge que funciona i funciona perquè està a l'expectativa i molt vigilant de los narcopisos, m'entens? Llavors, quan se dona un narcopiso, es dona la solidaritat de la gent i se dona la solidaritat a través del sindicat d'habitatge, que funciona, i clar, funciona en aquest sentit.
Molt bé. I escolta, us queixeu una mica també d'un doble raser, no? Perquè fas desnonaments, ja sigui que afecten a veïns de vida normal o a narcotraficants. És a dir, els narcotraficants com que no pateixen aquests desnonaments de manera tan clara.
Home, és que està molt clar. És que el narcotraficant funciona perquè hi ha una empresa que els contrata. Els contrata per fer la feina bruta a aquesta gent. I llavors fan la feina bruta i se presenten allà, se presenten com a empresa i l'empresa vol que ho desahucien i ja està.
Ja. Terribles situacions les que ens descriu el Pere Asensio Cuadrado, que és activista contra els desnonaments, amb molt de mèrit als seus més de 70 anys, però també molta, molta passió per aquesta reivindicació constant de la que ell participa. Pere, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per apropar-nos a aquesta realitat i a aquestes opinions sobre el dret de l'habitatge. Una abraçada, Pere.
Gràcies a vosaltres. Vale, una abraçada.
Vinga, abans d'acabar, mirem cap a la sabiduria de l'Església. Després d'aquestes reflexions les que ens ha ofert el Pere Asensio Cuadrado, volem oferir-vos ara la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església, i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. Quin és, Joan Andreu?
Doncs sí, mira, a la primera trobada mundial de moviments populars, el Papa Francesc va dir això. Ho he dit i ho repeteixo, una casa per a cada família. No hem d'oblidar mai que Jesús va néixer en pessebre perquè a l'hostal no hi havia lloc, que la seva família va tenir que abandonar la seva llar i fugir a Egipte, perseguida per Herodes. Avui hi ha tantes famílies sense habitatge, o bé perquè mai l'han tingut, o bé perquè l'han perdut per diferents motius. Família i habitatge van de la mà, però a més, un sostre, perquè sigui una llar, té una dimensió comunitària, i és el barri. Avui vivim en immenses ciutats que es mostren modernes, orgulloses i fins i tot vanitoses. Ciutats que ofereixen innombrables plaers i benestar per a una minoria feliç, però se li nega el sostre a milers de veïns i germans nostres a duc a infants.
Doncs amb aquestes reflexions, amb aquestes paraules, arribem al punt final d'aquesta edició del Llevadis la Pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Gràcies, Joan Andreu, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer rebre't en aquest estudi i en 7 dies, nova edició del Llevat serà ja la darrera.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.